Ràdio Estel. Són les 8 del vespre.
Hola, bona tarda. Quim Torra ha valorat aquesta tarda la sinceritat d'una reunió de treball que ha qualificat de llarga. Referia així, a la compareixença posterior a Madrid mateix, a la trobada que ha mantingut aquest migdia a la Moncloa amb el president del govern espanyol, Pedro Sánchez. Torra ha posat en valor el respecte institucional i mutu, alhora que ha constatat que hi ha posicions allunyades. Ha dit que amb Sánchez coincideixen que la situació de Catalunya és un problema polític per al qual cal una solució política, alhora que ha assegurat que aquesta solució, segons Torra, passa pel dret a l'autodeterminació. També ha demanat que el govern espanyol acabi amb la repressió policial i judicial contra l'independentisme català. No ha quedat clar quan es farà una propera reunió entre els dos presidents a Barcelona. Podria ser al setembre, tot i que Pedro Sánchez participarà a la capital catalana a l'agost i possiblement també el rei Felip VI en els actes commemoratius pel primer aniversari dels atemptats de Barcelona i Cambrils. El govern espanyol, per la seva banda, ha dit que vol aixecar el veto a les lleis socials catalanes suspeses pel Tribunal Constitucional, entre elles la de pobresa energètica, la del canvi climàtic i la de l'accés universal a la sanitat. La vicepresidenta Carmen Calvo, en una compareixença, ha defensat aquesta normalització de les relacions entre els governs català i espanyol. I ha dit que entre els punts que s'han debatut hi ha també l'impuls del corredor del Mediterrani. Canviem de qüestió. A Tailàndia ja són 8 els nens rescatats a la cova, segons l'agència Reuters. Els equips de rescat han pogut treure 4 infants més en 8 hores durant el dia d'avui. En plana cultural, a les 8 d'aquest vespre, Valentí Maimó recita poemes de Jacint Verdaguer amb el títol Camins del Paradís a la Biblioteca Central Gabriel Ferreter de Sant Cugat del Vallès. I avui i demà es fan les novenes jornades d'història del Monestir de les Avellanes, històries de l'Església i la religiositat amb el tema Entre el cel i la terra, vida eterna, mort i rituals als monestirs medievals. Es fan aquest centre marista d'Os de Balaguer a la Noguera. Fins aquí l'actualitat. Seguiu a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
De dilluns a divendres a 12:15 del migdia és el teu moment per resoldre tots els teus dubtes sobre salut. El doctor Jacinto Valverde i la doctora Núria Lorite atendran les teves preguntes a Salut Natural per Tothom, un espai patrocinat per Laboratori Ismaen. Truca'ns al directe al 93 409 27 71 o 93 409 27 72 i fes la teva pregunta als doctors. De dilluns a divendres a 12:15 del migdia, Salut Natural per Tothom a Ràdio Estel, amb el patrocini de Laboratori Ismaen. Viatges al Corte Inglés et proposa conèixer la Bulgària sacra. 8 dies increïbles en els quals visitarem Sofia, Vitoixa, Rila, Rosen, Melnik, Plovdiv i Vachkovo. Del 21 de juliol al 7 d'agost, fes un viatge a la Bulgària sacra. Informa-te'n al 93 363 57 60. 93 363 57 60. Viatges El Corte Inglés. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, el Mirador de l'Actualitat. Un diàleg plural i obert per explorar tot allò que passa i els seus perquès. Una mirada al món social, polític, econòmic, cultural i religiós en una tertúlia diferent i sense estridències. El Mirador de l'Actualitat. De dilluns a divendres a les 6 de la tarda, a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi. Dirigeix i presenta Oriol Casals.
Benvinguts, ens retrobem un dia més a Grans Històries, preparats per ser testimonis d'aquesta trobada intergeneracional, d'aquest diàleg entre una persona gran que serà visitada per uns escolars que ha anat a escoltar la seva gran història, una gran història que ens parlarà de la seva vida i una gran història que comentarem, com fem sempre en aquest espai, amb persones que ens acompanyen avui a l'estudi. Avui tenim amb nosaltres Antònia Montesinos, que és la directora del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona. Bon dia, Antònia.
Hola, què tal? ¿Cómo estamos? Aquí estamos de nuevo.
Benvinguda, Antònia, benvinguda. I tenim també amb nosaltres Sergio Pérez, educador social de la residència Roca i Pi, una altra de les entitats que té cura d'aquest programa, d'aquest espai. Sergio, benvingut.
Hola, gràcies. Estic molt content d'estar aquí.
Una altra vegada, any rere any ens anem retrobant en aquest espai. Contents nosaltres també de comptar amb tu. I tenim amb nosaltres avui Miquel Àngel Núñez, responsable de projectes intergeneracionals de l'entitat Amics de la Gent Gran. Benvingut, Miquel Àngel.
Hola, benvingut, moltes gràcies.
Has vingut avui d'Osona, tu et bellugues per l'Osona, estàs també per aquí al litoral, vas amunt i avall, no?
Efectivament, vaig amunt i avall. Treballo entre Vic i Barcelona.
Amics de la Gent Gran està repartit per tot Catalunya,
sí.
Arriba tot el territori?
Actualment sí, estem a les quatre províncies.
Doncs benvingut, i amb vosaltres tres comentarem una mica la conversa que van tenir la protagonista d'avui amb els estudiants que la van visitar. Recordem, però, també que tenim amb nosaltres avui Toni Huguet, des de Control de So, i que ara anem a conèixer les persones que van ser això, les protagonistes del diàleg d'avui. Per un costat tenim a la Pilar Rodrigo, que no l'escoltarem a la presentació, però sí que de seguida escoltarem la seva veu explicant-nos la gran història. Però sí que volem conèixer i anem a escoltar el nom dels joves estudiants que van visitar a la senyora Pilar.
Ana Rosa,
Marc,
Mario,
Álvaro,
Carla,
Fran.
Mare de Déu de la Salut, 5è.
Aquests estudiants, que em sembla que són de 5è, em sembla que n'hi ha alguna de 6è, Antònia, no sé si el reconeixes tu, la Thaís, la Noelia, l'Anna Rosa, el Marc, el Mario, l'Álvaro, la Carla i el Fran.
Tots són de 5è.
Tots són de 5è.
La Noelia és la que no és de 5è.
No,
tampoc. Tots són de 5è.
Com a bona directora els coneixes tots, tots els de la casa,
Bueno, no tant. El que passa és que aquest de 5è les vaig donar classe l'any passat.
Els reconeixeràs per la veu.
Sí.
Doncs anem a escoltar, si us sembla, a veure què ens explica la senyora Pilar Rodrigo.
Cuando nací no me enteré de nada, pero cuando ya crecí un poquito, pues resulta que no tenía mamá. Mi mamá se había ido, se había muerto. Entonces mi padre o mi papá o lo que sea, pues claro, no sabían vivir los hombres, no entraban a las cocinas, no sabían guisar como ahora y hacerlo todo. Y además estar solo con críos, se volvió a casar con otra señora. Yo era pequeña, estuve 3 años que me criaron a morir mi madre, una señora, una ama que se llama, para no estar, pudieran ir a trabajar mi padre y mis hermanos, porque es que mis hermanos, uno me llevaba 15 años y el otro 10. De jugar con mis hermanos, no, jugar de pequeños no. Ellos iban por su lado. A mí no me dejaban salir a la calle casi, ni pisarla. Me tenía que ir, bajaba el cubo de la basura para cuando pasara el basurero, lo dejaba y me iba a dar una vuelta por la rúa, o depende el tiempo que hacía. Como era más mayor que mi hermana, nos llevábamos 4 años, pues la que tenía que trabajar era yo. Y con ella jugábamos también algo, pero ella era su madre propia y no le reñía, pero a mí me reñían siempre. Yo tenía la costumbre de levantarme cada día pronto, porque aquí se compra, pero allí había que comprar cada día. La carne para el cocido, por ejemplo, cada día no se podía guardar porque no teníamos nevera, pues cada día iba a comprar. Desde que tenía 6 años de edad, poco más, ya iba a comprar al mercado cada día, porque mi madrastra no salía apenas de casa, más que cuando tenía que comprar algo que era ropa, tela para hacer abrigos, o traje, la modista.
Doncs aquesta és la primera part de la història de la Pilar. Ja veiem que de petita es va quedar sense mare i que, tot i que tenia germans, eren força més grans i, per tant, hi tenia poca relació o sortia poc de casa. Ens diu que sortia poc de casa, que va tenir una germana més petita, però que noi, que es veu que amb ella la renyaven més que no pas a la germana petita, i ella s'aixecava ben d'hora i anava a comprar cada dia. Però altres coses que ens va explicar, que tenia una afició que era que li agradava llegir.
Me gustaba leer libros y fascículos de novela. Mi madrastra, que en paz descanse, le traían cada semana y no me los dejaba leer. Pero cuando yo tenía que ir a pasar la valleta a la donde estaba, me echaba el rato que podía y los iba leyendo. No me los dejaban leer porque eran tragedias y cosas y que tendrá que ver.
Doncs no sabem què tindria que veure. En tot cas, vostè disfrutava de la lectura, però també li vam preguntar sobre si havia anat a l'escola i ens va dir que sí. Anem a descobrir fins a quina edat va anar a l'escola.
Pues hasta que tuve los 14 años. Y el colegio, quedármelo en la memoria, si me gustaba se me quedaba, si no, no. Luego había que ir al instituto o a algún otro lado, pero no, yo ya no fui. Fui a aprender al corte y confección un poco y después me coloqué ya en un taller allá al lado de la plaza de Santa María, que allí había unas modistas que vinieron aquí y todo.
Anem a veure a quina escola anava.
Mi hermana iba a Santa Ana, pero ahí hay que pagar. Pero como yo no, para mi madrastra no era ya de la otra banda, pues yo a las trancas. Teníamos el colegio que subir unas escaleritas arriba. Los había abajo, nos mandaban al recreo, no sé si ahora habrá recreo en los colegios, y jugábamos un poco, no, también hacían como vosotros, nos enseñaban esto, alguna especial, los sentidos corporales, cualquier cosa, nos entretenían, y si no, jugábamos a saltar,
I anem a veure que de tot això que anava dient, que anaven retenint els nois, una de els nois i noies que van visitar la senyora Pilar. I una cosa que els vam preguntar és si els hi agradava llegir o si els hi agrada llegir i quina assignatura prefereixen.
Me gusta leer y también la informática.
Me gusta leer y medi social.
Me gusta leer y me gusta gimnasia.
A mí también leer y gimnasia e informática.
A mí me gusta leer y las mates.
A mí a veces me gusta leer y pues mi asignatura preferida es plástica.
I a més hem escoltat que la senyora Pilar el que li agradava era llegir novel·les per fascicles. Això és d'una època, evidentment. Els nois i noies segurament la resposta de què els agradava llegir no va ser novel·les per fascicles, però sí que va ser això que ens diuen.
Còmics y a veces libros de texto.
Còmics y historia d'aventura.
Yo historias de aventuras.
Yo cómics y historias de aventura y a veces de estos de texto.
A mí me da igual que leer, pero que sea de aventura.
A mí me gustan las novelas y los libros de historia.
A mí me gustan los libros de risa.
Grans històries.
Doncs ja veiem, hem conegut una miqueta la senyora Pilar i hem conegut també una miqueta aquests nois, Antònia, aquests nois que, escolta'm, deveu estar encantats perquè entre les seves lectures preferides, els llibres de text, no sé si ho havia escoltat mai, això, eh?
És gracioso.
Això és fantàstic, no?
Sí, sí, sí. El que passa que qui ho ha dit sabe que és que perquè els llibres de text no els agafen molt. Però, bueno, sí.
L'has reconegut
sí,
qui ho ha dit
sí, sí,
i has rigut
sí, sí.
Tu per sota el nas.
Això mateix.
D'acord, no,
bueno,
no entrem per aquí.
Ja, jo sempre els dic que llegir, encara que siguin els anuncis quan van pel carrer, o sigui que
val la pena.
Ho donem per bo.
Ho donem per bo, d'acord. Què en destacaries tu mateixa, Antònia, que començat d'aquesta història, no? D'aquesta història de vida de la Pilar, que després ella ens ho explicarà, però no ens ho ha dit en aquest fragment. Ella és nascuda a Calatayud. A Calatayud. Doncs què en destacaries?
Doncs mira, a mi m'ha cridat l'atenció que en l'edat que té aquesta dona, encara per referir-se a la seva mare, digui la meva madrastra. Ho ha dit diverses vegades, no? La madrastra. Quan ella es va quedar, o sigui, que el seu pare es va casar, ella devia ser molt petita, la qual vol dir que aquesta dona la va fer de mare, per lo que sembla no molt bé. I això no sé si els nens han entès molt bé això de la madrastra que volia dir, però sí que m'ha cridat l'atenció que dues vegades que es referís a ella digui la madrastra. Vol dir que aquesta dona, realment, la seva infantesa no va ser tot lo feliç que que hauria d'haver sigut, no? Uh-huh. Sí que m'ha cridat l'atenció.
Jo no sé si el Sergio, que coneix personalment a la senyora Pilar, ella em parla a vegades d'aquesta infantesa, així com ens n'ha parlat en aquesta ocasió.
Sí, ella refleix aquesta infantesa, doncs això, que no era feliç i que, a més, ella agafava el complex de que veia les diferències del tracte amb els seus germans. Per exemple, tenia la germana i ella molt bé ho ha dit en aquest extret, no?, de que la seva germana anava a una escola de pagar, no?, i ella tenia que anar a una escola pública. I després també, doncs, que ella, d'alguna manera, era, des de molt ben petita, era la qui s'encarregava de tirar endavant les feines de casa, no?, i com deia també que el seu pare no entrava a la cuina, sinó que ella ho havia de fer. I també m'ha sorprès molt de que quan tenia 6 anys anava a comprar al mercat. Ara, per exemple, no se'ns ocorreria que un nen en 6 anys anigués a comprar.
Certament, certament. Amb prou feines el deixaríem sortir de casa sol, no? Una criatura de 6 anys. Avui potser en un poble, algun poble més petit, no? No sé si per l'Osona, les criatures de 6 anys per algun poblet petit surten ja soles pel carrer.
Possiblement trobaríem potser més casos que no pas a la gran ciutat, no? Perquè sembla que hi ha, especialment en pobles ja molt petits, de pocs centenars d'habitants. Uh-huh. Ja en capitals com Vic potser ja no, però sí, és possible que...
Miquel Àngel, aquesta història que ens explicava la Pilar ressona, i pots trobar connexions també amb altres històries que moltes vegades persones grans, com les que ateneu des de la vostra entitat, des d'Amics de la Gent Gran, doncs expliquen d'infàncies difícils a vegades, com per situacions diverses, no?
Sí. Sí, crec que la història que ha explicat la Pilar és una història bastant, bastant comuna i bastant freqüent entre les persones grans de la seva mateixa edat, vull dir, especialment...
Què en subratllaries d'això que ens explicava ella?
D'entrada, la duresa, no?, de la infància. Òbviament hi ha el fet aquest de perdre la mare inicialment, que això ja és, encara que et toca de petit i potser no ho valores tant com a mesura que van passant els anys i vas creixent, però el fet de ja de petita, d'haver-te de fer càrrec de les tasques de la llar, hi ha molt marcada la qüestió de gènere, no? Vull dir, el pare no se'n pot fer càrrec, per tant, busca una altra dona per...
Sí, a més, explica que la motivació, no?, en tot cas, la lectura que em fa ella, que ja ho va viure de molt petita, però la lectura que em fa ella és, home, un home amb 3 criatures es queda vidu, ha de... Com que no pot entrar a la cuina, entre cometes, perquè ha d'ocupar-se d'altres coses, necessita trobar la persona, en aquest cas, una esposa, que farà aquest rol, no?
Efectivament, mm-hmm. Sí. Per sort, és una realitat que està canviant, em sembla, però bueno, és obvi que en aquella època això era molt més freqüent.
Hem vist també aquí com ella parla d'això, de la mare, com ens explicaves, Antònia, ella subratlla madrastra, no?, o utilitza aquest mot, tot i que ella pràcticament doncs, no pot recordar la seva mare, lògicament. Per tant, ha estat l'única dona de referència a casa i continua utilitzant aquest mot. Avui en dia, que les famílies són molt més complexes i molt més diverses, no?, i que hi ha separacions i fills que viuen amb un pare i amb la companya, la nova esposa, etcètera i tal... Potser viuríem amb més naturalitat també un fet com el que ens explica la senyora Pilar, mentre que en aquella època potser el paper aquest de fins i tot la paraula madrastra gairebé és com un... La paraula madrastra té com moltes connotacions amb els contes, no? El conte de la Blancaneus, tots aquests... porta molta càrrega, no? No sé si avui penses des de la teva visió també de l'escola, doncs, que segurament teniu famílies molt diverses i molt diferents, doncs ho viuríem amb més naturalitat?
Jo penso que potser sí, però això tampoc li dona no afavoreix als nens. És a dir, com que tenim famílies, la nòvia de... Voy a casa de mi madre, voy a casa de mi padre, i no porto el llibre perquè ahir vaig estar en casa de l'àvia, perquè això també... Els nens, hi ha alguns que s'aprofiten d'aquesta situació, perquè, clar, quan... Els pares, després, el que fan és que volen suplir aquest no temps que estàs amb els nens en donar coses. Llavors, els nens tenen, potser, moltes més coses que tenia la Pilar, segur. Pot demanar molt més capritxos que la Pilar va demanar a la seva vida, però no el que no tenen els nens, alguns nens ara, jo diria que és, que tampoc va tenir la Pilar per les circumstàncies, és el caliu. Uh-huh. El caliu de realment... Jo t'estim per lo que ets, no perquè no et dono i no... vull dir, no te porto... No et dono coses per suplir no l'estona que no puc estar amb tu, no?
Sinó aquesta presència. No? Al final, la presència sigui dels progenitors o del progenitor i la parella o el que sigui, però que hi hagi aquest caliu, aquesta presència.
I els nens, disculpa, i els nens també s'aprofiten d'aquesta situació i uh-huh. treuen...
Home, esclar, ells,
treuen rèdit.
Com a bons supervivents, posen les estratègies al servei dels seus objectius.
Sí.
No? Aquí és on els adults hem de ser més àgils que els infants, segurament. Bé, aquesta és una part de la història de la Pilar, però la Pilar ens va continuar explicant d'altres coses. Anem a descobrir-les.
¿Por qué no te dejaban salir a la calle?
Porque, no sé, yo tenía que hacer faena en casa, ayudar. Había que trabajar en la casa, no quedaba tiempo más que para leer a escondidas. Porque ahora los papás vuestros y los hermanos todos ayudan en la cocina, en todo. Antiguamente no, los niños y los papás no, eso no hacían faena. Como no sea que te quedaras sola en casa y alguna cosa no te dejaban por si te hacías daño o algo, se marchaba mi madrastra. Y se quedaba mi padre, pues hacía la comida él, pero era porque no me pasaba algo a mí, porque se guisaba de otra manera, se guisaba con un hornillo de carbón y había que cuando remenearlo cuando tenía mucha ceniza, luego si había que echar carbón, había que echarlo, había que mirar las cazuelas si te podía caer, pues no, ayudaba entonces, pero solo mi padre, nos ayudaba para que nosotras, mi hermana y yo, tuviéramos la comida hecha, pero fregar, ni recoger, ni esas cosas, los chicos no.
Doncs llavors, què feien els nois?
Los chicos tenían que ir a trabajar cuando acababan de estudiar o a seguir estudiando para si el trabajo os pedía un título de algo, porque contra más se estudia, más se aprende. Entonces te cogen con más facilidad y si te gusta, sigues. Y si no, como ya tienes la cabeza despejada y sabes, puedes encontrar otro que te agrade más y así, pues nada.
I preguntem als nois si col·laboren amb les tasques de la casa.
Yo limpio la casa y a veces ayudo a cocinar con mi madre.
A cocinar y a veces a quitar y poner la mesa.
Yo barro y frego los platos y quito el polvo de los muebles.
Recojo mi habitación, lavo los platos, pongo la mesa y quito la mesa, limpio la casa y limpio los cristales.
Yo a veces pongo la mesa.
Yo ayudo a cocinar a mi madre y preparo la mesa.
Yo ayudo a mi madre a cocinar y preparo la mesa.
Yo pongo la mesa, paso el polvo y a veces, cuando me dice mi padre, pues barro.
Podemos hacer las mismas cosas si queremos. Si nos fijamos en cómo lo hacen y aprendemos un poco, se va aprendiendo cada vez, cada día más y se sabe de todo, que es bueno.
Doncs escolta, com que ella ens estava donant alguns consells, potser que ho ampliéssim. Vam preguntar-li a la senyora Pilar, com es pot aprendre a fer bé les tasques de la casa?
Yo tengo una nieta que ya no es una niña, que ya es una mujer hecha y derecha, y cuando he visto que hacía las camas, he dicho, no, así de esa manera, no, se hacen de tal. Y han aprendido porque si no a tu aire no salen bien. Yo como mi madrastra era una señora que tenía mal carácter por eso, porque ella todo lo que hacía lo hacía perfecto. Todo lo hacía guisar perfecto, planchar con planchas de carbón y todo eso, perfecto, coser perfecto, pues te fijas esas en casa y no te queda más remedio que mirarlo y lo vas cogiendo y lo vas practicando un poco y luego lo sabes hacer. Un día lo puedes necesitar, quedarte solo y tenerte lo que hacer.
Li hem preguntat també si havia transmès això als fills.
Hijos he tenido uno y tres chicas. Tengo mis nietos, pero que ya son pequeñitos y ya van haciendo las cosas que ven. Hay un par de niñas que todo lo que ven lo cogen, se ha caído y lo llevan a la basura. Y son pequeñitas, tienen un par de años. Pues esas tienen que ser espabiladas, creo yo. Y bueno, las otras también. Ya van al colegio, ya hasta los pequeños los llevan a la guardería, lo que sea. Pero hay que fijarse en lo que hacen y lo que trabajan en tu casa, la faena, cómo la hacen, no corriendo y ya está, con calma, que todo llega en esta vida. Y hacer las cosas bien vale la pena, porque hacer una cama mal no se descansa igual. Y hacer la comida sobre todo, porque un día os podéis quedar, que ya sois para mayorcicos, al cuidado de una olla o preparar una carne empanada o alguna cosita que es fácil, muy fácil. Vosotros fijaos en todo, en que queréis jugar, en que queréis divertiros y todo, pero también un poco ayudar.
Grans històries.
Doncs en aquesta segona part del conversa gairebé que hem ampliat i aprofundit una mica en aquest tema dels rols del noi i de la noia. Ara m'ha fet gràcia quan deia això de la feina ben feta, que deia, diu, amb un llit mal fet no es descansa de la mateixa manera. I em feia pensar, no sé si recordeu, un anunci que havia feien a televisió fa uns quants anys, que deia, era d'algun producte d'aquests per planxar la roba, que deia, si un no té la camisa ben planxada, se sent planxat, no? I sortia un home així com tot ensúpit allà, i en canvi, si la portes ben planxada, tens com amb una altra energia. No sé si és aquesta una mica l'esperit de la feina ben feta i la feina mal feta en general. Què en penseu?
Jo me'n record que la meva mare, quan també era d'aquestes, de la cama sobretot, li agradava aquesta. I si alguna vegada ella no la podia fer i ens enviava a nosaltres, o em deia, decía, no, esta noche vas a dormir a cuerpo triste, que era, entra por donde saliste, decía mi madre. Lo cual vol dir que sí que és veritat que antigament això de la cama ben estirada i ben... Sí. I jo crec que això, jo personalment, no he heretat. O sigui, no m'agrada entrar... Encara que a la meva habitació no entra ningú més que jo, perquè ja saps que estic sola. Llavors, si no m'agrada entrar a l'habitació i trobar el llit mal fet, o no he fet el llit perquè m'he anat i... O sigui que jo crec que això sí que de petit
Sí, t'ho han inculcat i et queda, no? Sí. Quan ho has viscut a casa. Sí. Quan... Avui en dia costa més, potser, no sé si les antigues generacions en general desprenen aquest gust per fer les coses més ben fetes. Són més cuidadosos o és, en tot cas, una cosa caracterial? Aquests que treballeu amb persones grans.
Jo crec que és una miqueta del que ha explicat l'Antònia, que és del que tu veus en la pròpia família, no? Com ella explica del que és molt important la importància d'observar a fer bé les coses, com la seva madrastra, no? Era molt perfeccionista, ho feia tot bé, o sigui, planxa, cosir, tot. I com ella també, pues, jo crec que en el seu discurs, no?, ha trobat a faltar aquesta persona que estigui per ella per ensenyar-li. Perquè, clar, ha destacat la importància de fixar-se, però també... Nosaltres, no? Jo, per exemple, que jo sóc jove i que recentment porto 2 anys que he après la meva feina, no? Necessites algú que t'ajudi a aprendre a fer les coses. I jo crec que la perfecció està en el dia a dia. També és un valor important que s'ha de tenir en la vida. Si ets perfeccionista, tindràs és una miqueta de l'esforç, no? Si tu t'esforces... aconseguiràs el teu objectiu la teva manera de...
Però important això que ressaltaves també del guiatge, no? D'aquest acompanyament, més que no pas a vegades aquesta rigidesa, també, que un perfeccionisme potser pot portar també a vegades cap a un estil, fins i tot, que allunya una mica aquest gust per aprendre les coses amb una certa naturalitat, no? No sé si el Miquel Àngel voldria ressaltar alguna cosa d'aquesta part que...
Sí, no, suposo que la situació social de l'època també facilitava que es pogués donar això, perquè les famílies convivien més plegades, les filles amb la mare, etcètera, etcètera, i compartien les tasques de la llar, no? Avui en dia els fills i els pares potser es veu un poc per casa i tampoc no hi ha aquesta dinàmica, no?, d'ensenyar a fer les coses i ensenyar-les a fer-les bé. Una altra cosa és el que diu la senyora, que amb un llit fet o amb un llit ben fet es dormi millor. Això jo ja no
sé. Tu ja poses més en qüestió.
Això ho poses en dubte, no sé. Almenys jo no
sé. Avui en dia no planxem
tant. No estic capacitat de provar-ho.
Doncs jo us faria, penseu tots,
vinga,
quan canviem el llit, o sigui, quan toca canviar la sabana, quan
hi ha
gent sols, quan he de canviar... Ara tot tres em direu, si no, aquella nit no dormiu molt millor. El dia que està, i no és només perquè està el llençol net, sinó perquè ho he aixecat tot, ho he estirat. No ho sé,
però jo diria que sobretot és el moment de posar-t'hi, no?
Sí,
el
sí,
moment
clar.
De posar-t'hi, després ja està. Després no, ja descans, ja. El moment de posar-t'hi dona...
Dius,
fa més goig,
que
no?
Bé, no?
Que dius, sí. Ai, sí, noi,
ai. Que bé, no? I sí. És... Realment sí que és així. També a mi m'ha sorprès de la Pilar. Clar, ella destaca molt el que s'han de fitxar, perquè ella ho va tenir que fer, o sigui, ella no va tenir ningú que la va ensenyar, no? I llavors ella destaca molt, i perquè veu que a ella li ha anat bé al fixar-se, no?
A l'observar.
A l'observar. I també, després, con lo que he dit abans de la madrastra, sin embargo, veig que d'alguna manera també l'admirava, perquè tot ho feia bé, ha dit. Planxava, cosia... La madrastra ho feia bé. Por lo tanto, jo crec que aquesta dona... l'únic que li faltava era acollir la filla, perquè lo de més sí que era...
Potser una persona molt exigent amb ella mateixa.
Això
també
mateix.
I poc empàtica,
així.
No?
Mm-hmm.
Jo ho he interpretat més en aquesta línia. Que ella deia precisament com un retret, no? Que la mare ho feia tot bé i, en canvi, ella segurament no ho feia tot.
Li faltava... Sí. La complexava, potser, no? Mm-hmm. Bé, en tot cas, fragments d'aquesta vida quotidiana, però anem a descobrir altres aspectes de la vida de la Pilar.
Yo no he visto nada, no he visto ni el monasterio de piedra. Soy de Calatayud, he vivido toda la vida en Calatayud, bueno, toda la vida, no, que llevo el resto también aquí, y no he estado ni en el monasterio de piedra.
Això ens passa a vegades, que som d'un poble, d'una ciutat, i hem fet menys el turista, i ens falta molts racons per conèixer en comparació d'altres persones que hi hem passat més de visita, no? Bé, en tot cas, anem a descobrir com era el Calatayud d'aquella època, aquest poble d'origen de la senyora Pilar. Què hi ha a Calatayud?
No està mal, hay un paseo muy largo, hay eso que nos sacáis en los de esos lavaderos... Había una fuente de 8 caños, a poco de agua fresquita. Hay cosas, y hay muchas iglesias que son muy católicos. Hay cines. Hay para ser, como, bueno, en Badalona también hay más de uno, pero ahí había X de cines también, 3 por lo menos.
Això és el que ens explica Calatayud, però anem a veure també què s'hi menjava.
Al mediodía era el cocido. 3 platos, sopa, luego garbanzos con patata y verdura, una poquita verdura para acompañar. Y luego la carne con el trozo de chorizo que ha echado, el trocito de tocino entreverado, con unos pimientos asados, unas tiritas, 3 platos. Y luego el postre. Por la noche, verdura y pescado siempre.
Ens està fent entrar la gana. Anem a veure també coses sobre les festes de Sant Roque de Calatayud.
El alcalde, si quería dar vaquillas, que las vaquillas son como toros, pero a chicos, entonces resulta que se asomaba con un pañuelo blanco, es que sí, que aceptaba y te iba a ver vaquillas. Y si no, no, pero había vaquillas. Entonces yo iba a los toros, me gustaban mucho, pero como las vaquillas no había que pagar, pues iba, me dejaban, íbamos a las vaquillas. Que era el día de San Roque cuando había vaquillas. Y ahí, ahora a mí me gustaba verlos, pero no me hubiera echado a plaza. Ahora mi hermano, el mayor, estaba a la plaza para San Roque, pero estaba... para vigilar en la puerta para que no hubiera mucho follón con los niños.
I li vam voler preguntar si ha tornat gaires vegades a Calatayud des de que viu a Catalunya.
Iba, cuando iba mis hijos de vacaciones, pues iba con mi hijo. Y antiguamente de estar mal, sí que iba, cada año iba. Porque allí tenemos una planta baja pequeñita, allá a las afueras, por donde está... Hay un hospital que es nuevo, ¿no? Están allí trabajando 2 sobrinos míos.
I anem a descobrir si fa gaire que no hi ha tornat.
Ahora, desde que estoy así, ya llevo unos años, pues unos 3 años ahora ya. Ahí vamos cuando empezaba, se iba el frío, bueno, las vacaciones y ya está. Ahora va al menos, porque mi hija tiene los bisnietos que, como yo, que los he criado a los nietos a todos, pues ahora ella cría los suyos y... Entre tenerme a mí, tenerme a otra hija que tengo que nació con síndrome de Down, como se llame.
¿Y le agradaría tornar-hi, ho enyora?
Pues bueno, no sé, quizás a lo mejor, pero ¿qué haría también? Si no puedo salir, si no llevo un acompañamiento y todo.
I ens va explicar una mica més també sobre aquesta filla que ens explica que tenia o que té síndrome de Down.
que resulta que me dijeron que no iba a vivir nada, que yo estaba bien relativamente. Y al último médico que me la vio me dijeron que lo máximo que me iba a vivir sería 22 años. Tiene 54, que está bien relativamente, pero no se la puede mandar por si acaso. Pues tiene que ir siempre acompañada, va acompañada. Pues antes íbamos mi hija, yo, y la llevamos a ella, o yo, o la hija, la que fuera, se la llevan. La otra se la lleva ayer, no sé qué día ha sido esta semana, pues el cumpleaños, y se la llevaron a comer la otra hija por ahí.
I per tancar tot això de Calatayud, li vam preguntar sobre la Jota de la Dolores.
Ahora hay otra Jota en Zaragoza, ya no es la de la Dolores. Si vas a Calatayud, pregunta por la María, que hace los mismos favores que la Dolores hacía. ¿Qué podéis ir a Calatayud?
Grans històries.
Doncs sense moure'ns de lloc, hem fet una volteta per Calatayud. No sé si heu estat alguna vegada per aquí.
Jo al monestir de Pietra vaig anar, que es va casar un amic meu, però només allà.
I és bonic? En tens bon record?
Sí, però a més va ser la boda amb Eucaristia i va ser amb la missa Baturra. Uh-huh. I molt bé, molt bé. M'ha agradat molt.
Te'n recordes? Et va impactar?
Sí, sí, a més és molt bonic el monestir.
Uh-huh. I heu estat vosaltres dos?
No, jo he tingut el plaer.
Veure, haurem de tornar i potser menjar alguna coseta d'aquelles que deia que tenia molt bona pinta.
Jo un cocido així crec que sí, M'ha recordat la meva mare. Dic, oi, mira, estaria bé. Li diré a la meva germana, que és més parescuda de la meva mare, que faci un bon cocido.
Què destacaríem d'aquesta part de la conversa en la que ens ha explicat això? Com era el poble, el record també d'aquestes festes de Sant Roque, i després tot aquest fet de quan emigres, quan vas a viure en un lloc que queda lluny del teu lloc d'origen, doncs el fet de que hi vas tornant per arribar un moment que cada vegada potser és més difícil també, no? I queda, doncs, aquest record. Ens ha parlat també d'aquesta filla amb síndrome de Down que actualment, doncs, la cuiden i l'acompanyen la seva, una altra filla, no? Què en destacaríem de tota aquesta part de la conversa? Tic-tac, tic-tac, tic-tac.
A mi m'ha agradat també descobrir la relació de bona família que hi ha entre la mare, les filles, que es cuiden d'aquesta filla que no està bé, la de síndrome de Down. Llavors m'ha fet pensar, si na Pilar de totes maneres sí que ha tingut una experiència també bona d'estimació, perquè ella ho revierte, no sé com se diu, a la seva filla, i lo ha inculcat a les filles que estan bé, no? Perquè explica que va ser el cumpleaños, va ser l'aniversari, i llavors la van anar a buscar, la van...
germana.
Lo qual vol dir que ella sí que ha treballat aquesta relació de família i aquesta unió. I això sí que és... Jo crec que als nens i això les va anar molt bé, de veure que encara són bisnietos, són nietos, vull dir, la família és extensa. Uh-huh. I això fa viure amb els avis d'una altra manera, no? He pensat qual era l'objectiu quan varen començar a fer aquest projecte, que justament era això, no? Que els nens veiessin o visquessin els avis no com el canguro que m'emporta a l'escola, no? Sinó amb una persona que té un ser que m'estima i té moltes coses que compartir també amb mi, no? I jo crec que la Pilar sí que ho ha
transmès, no? Ho ha revertit en els fills i en la... I dels fills he passat als nets.
Els nets,
no? Els nets,
sí.
I les nets. Sergi, què afegiries, doncs, només tu que coneixes directament a la Pilar?
Sí, jo voldria destacar, sobretot, com ho explica ella, la senzillesa, de que també ho explica amb enyorança, el fet de que fa molt de temps que no va a Calatayud i que, d'alguna manera, doncs, que Calatayud és el seu lloc on ha vingut, però que d'alguna manera, doncs, la vida li ha portat aquí a Badalona, en aquest cas, no? I doncs també destaco la manera com ella expressa lo de les festes, el record, que per l'edat que té 95 anys, és com si m'ha donat la sensació com que és visquent ara mateix a Calatayud, i com ha fet referència, doncs, als cines, al cinema, als llocs on ella anava, que ha dit que anava molt poc, perquè, clar, ella tenia que fer altres coses i això de visitar altres llocs ella no ho podia fer.
Però gairebé ho descrivia com una pel·lícula, no? Ens anàvem imaginant gairebé totes les imatges a mesura que les anava explicant, que imagino que és una de les coses, Miquel Àngel, que tot sovint, amb aquestes visites i aquests acompanyaments que feu a les persones grans, doncs sorgeixen, no? Aquest de... explicat d'aquesta manera descriptiva un paisatge, una vida, un espai que ja no és d'aquella manera.
Sí, sí, són aquestes històries de vida que podríem dir quasi bé novel·lades, per dir-ho així, no? Amb aquest relat que normalment, com deia el Sergi, va acompanyat de la nostàlgia. I, bueno, ressaltar d'aquest relat de la Pilar un altre cop, que a més d'aquesta infància dura i tot això, una altra variable que sol ser recurrent és el procés aquest migratori, d'haver de marxar del lloc d'origen, del lloc de naixement, per anar, no, a buscar-te la vida en un altre lloc, que sol ser també una altra experiència, entre cometes, traumàtica. Vull dir que això afegeix encara més duresa. No sé a quina edat hi va anar ella, no sé si surt a l'entrevista o no, però bueno, en qualsevol cas... No,
no sé
és...
si tu ho saps, tu, això...
Sí, va ser quan ella tenia 18 anys...
18 anys.
Que va donar el pas també de sortir de Calatayud, perquè coneixia una amiga i també com que el fet de volar, no?, d'estar en un lloc molt petit com, entre cometes, Calatayud, anar a una gran ciutat com Saragossa, i després que ella no ho deia als seus pares perquè ho tenia d'alguna manera prohibit, perquè... Clar, antigament una persona, o com s'esperava de les dones, de que amb 20 anys era una persona que sí que podia volar, però amb 18 anys com que no estava permès, i ella no ho va dir. I també...
Això es va escapar una mica.
Es va escapar i els seus pares la van a buscar perquè tenien un amic que era policia. I llavors...
Això no ens ho va explicar, eh? No va donar espai, però en tot cas una aventura també d'època, no? Tot
sí.
Una aventura, podem dir, per la senyora Pilar.
Segueix sent encara una edat relativament jove, 18 anys per marxar de casa.
Certament.
Tot i que, com explica el Sergi, és per voluntat pròpia, perquè hi ha una necessitat de marxar.
No, i a més en aquella
marxar,
època
doncs,
era,
no és tan...
era menor d'edat, amb 18 anys. Mm-hmm. En aquella època, per ser major d'edat, necessitaves 21... Mm-hmm. Tenir 21 anys. Bé, anem cap allà, cap a l'últim relat, cap a l'última part de la entrevista que vam fer, o que aquests nois i noies de l'escola van fer a la senyora Pilar, i anem a descobrir diversos aspectes més de la seva vida.
Cuando eras pequeña, ¿cómo ibas a coger el agua?
No, el agua teníamos en casa. El agua solo la íbamos a buscar en verano. Pasaba un aguador, si querías, pero no estaba el agua tan fresca. Pero cuando íbamos, por ejemplo, a cenar, queríamos agua fresca, cogía un botijo, me iba andando el caminito hasta la fuente de 8 caños que salía helada y para cenar. Pero esa agua ya solo para eso servía. Agua en casa corriente sí que teníamos siempre. Y en el padre y en todos los sitios. Y luego el botijo la conserva bastante, porque teníamos un botijo siempre lleno de agua. Bastante, la aguantan bastante rato fresquita.
¿Usted vivió la Segunda Guerra Mundial?
Ah, yo la Guerra Civil pasé un poquito pero tampoco mucho miedo. A veces venía un avión y si se le ocurría echar una bomba ya no salía de casa. Pero vaya, mejor que no haya guerras. Vivíamos 3 vecinos en la casa, 3 plantas, y entonces en el medio había una enfermedad que se moría mucha gente, que era la tuberculosis. Tenían que estar en la cama. Y venían los aviones a la hora que fuera, o de día o de noche, y te tenías que bajar por como mínimo a la bodega para que si caía una bomba, yo no lo sé el por qué, pero el caso es que lo hacían. Y la pobre mujer se tenía que quedar en la cama, o sea, acompañando a sus hijos en la habitación. Y a mí me daba mucha pena, pobre. Pero bueno, gracias a Dios no cayó ninguna por allí cerca.
I ens va explicar també com va conèixer el seu marit.
Salimos porque nos esperaba un chico. Y aquel chico a mí me había caído bien, ¿vale? Y no estaba, no había venido, había otro. Y empezó a hablar y yo pensé, ¿y qué? Y empecé a darle vueltas a la cabeza y hasta que me decidí, mejor no hablar ya de él. Se fue, andaluz, de Jaén, de Torre Blasco Pedro, de otro pueblo, que ciudad no se puede decir, muy grande.
Que mi abuela también era de Jaén y la familia de mi abuela también era de Jaén.
Yo en Jaén solo he estado en Torre Blasco Pedro para conocer a su familia y a Jaén fuimos simplemente para que, verlo. Y hay un paseo, dimos una vuelta por allá, tenía una hermana, fuimos a verla y además está bien.
¿Cuántos años tienes?
¿Cuántos votos tienes?
80.
No tiene mala vista, pero son unos pocos más. Tengo 95 años, voy para 96. Yo me quiero ir y no me se quieren llevar.
Home, dona, però per què ho diu, això de que vol marxar?
Por la mañana, sentada. Por la tarde, sentada. Ahora no puedo hacer nada ni en un lado ni en el otro. En casa no me dejan hacer nada. Cuando llego a casa, que salgo a las 6 y vienen a buscarme a mi hija, a sentarte otra vez. Cenar, a dormir. Dormir, a sentarte otra vez.
Però aquí, en aquest moment de la conversa, el Sergi, que avui tenim nosaltres aquí, li va recordar que, home, que no és només estar assegut en la seva vida, sinó que també feia poc que havia participat en un musical conjuntament amb els alumnes de l'escola que l'havien visitat dins d'aquest projecte intergeneracional. Anem a veure com ho va recordar ella.
O algo, si se puede. Menos mal, porque los codos ya, y los dedos ya tampoco, pero los pies están para tirarlos a la basura. Hombre, es que es bastante triste. Depende la cabeza lo que le das. Y que la cabeza mía no para de funcionar, yo ya le digo a mi hija, si es que lo último que se me va a ir, la memoria se me va a ir un poco, pero siempre te queda, no te queda lo bueno, te queda lo malo.
¿Usted de qué trabajaba?
Yo he trabajado de modista, he hecho corte y confección, y después, acá, en Barcelona, he trabajado en una casa con las personas, ayudándoles. He vivido en una de ellas, pero es que empecé a trabajar con ellos. Y aquí, el marido de la señora esta era militar. He estado bien, porque trabajar es trabajar en una cosa o en otra, siendo uno noble y honrado, y ya está. ¿Qué más da un trabajo u otro? Yo me mandé a hacer algo, lo sé hacer casi todo. Yo sé guisar, porque lo he visto y lo he aprendido. Yo sé coser, porque he aprendido. Yo, me gusta mucho escribir y leer, porque me ha gustado siempre. No sé, y todo. Y ayudar a los demás también. Hay que ayudar al prójimo como a uno mismo. Y mira, si he vivido años y he trabajado más que nadie en el mundo. Porque vaya, me he caído miles de veces de tanto hacer esfuerzos. Y yo creí que me iba a ir temprano y aquí estoy. Y espérate, que aún no me he ido. Lo malo es lo que la faena que tengo que dar.
Grans històries.
Doncs ens sembla que encara que tingui aquests alts i baixos, té corda per estona.
Jo crec que sí.
La veiem molt clara, molt lúcida de cap, no?
Sí, sí, jo crec que el raonament que fa és molt... per tenir 95 anys, eh? Vull dir, les seves cames, que diu que estan per tirar la basura, i això és el que la té asseguda o la reté, no? Perquè...
Primer, realment... una persona tan activa com sembla i transmet, no?, que diu que s'ha de fer de tot, d'aquestes persones que s'han espavilat sempre i, escolta, davant de qualsevol necessitat s'han posat a fer allò que calia fer, no? Clar, per una persona tan activa, haver d'estar en una etapa de la vida, doncs, molt quieta, doncs imagino que moltes vegades deu ser difícil. I això potser és una cosa que podeu percebre moltes vegades vosaltres que treballeu amb persones grans.
Sí, sobretot això que tu has dit, però això és la meva figura, no? D'alguna manera l'educador social ha de motivar a l'envelliment actiu, que és l'objectiu que la gent gran ha de tenir, no? I ella, això, es queixa de les cames, de que no pot caminar i demés, però a les activitats participa en totes les activitats que se li proposa, a més mostra interès, li agrada molt, pues, reposteria, gimnàs, ara també ve la musicoterapeuta a la residència Rocaipí, participa en totes les activitats i li agrada molt. I aquesta, jo destaco una frase que ja ha dit, que la cabeza no para de funcionar, encara que les cames no funcionin, no, però el seu cap està en funcionament. I per mi és una satisfacció el poder treballar amb ella i el poder donar-li les eines, no?, d'estar treballant activament per l'envelliment actiu.
Mm-hmm. Què més destacaríem d'aquesta última part de la conversa?
No, així en termes generals, doncs un tret també que caracteritza les persones grans, doncs, que estan en aquest procés de pèrdua d'autonomia, no? Que al final això els converteix en persones més dependents i en haver de dependre dels altres, que sovint tendim a no voler. que haguem de...
És un hàndicap, no? L'haver de dependre dels altres quan sempre has estat autònom.
Exactament.
Aquesta pèrdua de l'autonomia, sens dubte, és tot un aprenentatge de, segurament d'humilitat, també.
Mm-hmm. Exacte.
I jo crec que els que conviuen amb aquesta gent gran també és un aprenentatge, perquè ella diu, no, arribo a casa i en sec. Vull dir, que també els que conviuen amb aquesta gent gran sempre que entendrà que hi ha coses que no pot fer, però hi ha coses que sí. Llavors, les hem de deixar que pugui, jo que sé, no sé què seria això, no sé si entrar a la cuina seria, però encara que sigui preparar una truita, no sé. I no, ja no, o sigui, el que tu li dius, ja no seu aquí, i lo estàs fent per tot el carinyo i tot, perquè no es faci mal, i llavors...
Perquè no es cansi,
perquè no pateixi, llavors
missatge...
l'estàs fent patir realment per fer això. Mm-hmm. I això sí que és una...
Aquest és, perdó. Sí. Volia dir que aquest és un dels aspectes que, de fet, treballem amb el voluntariat d'Amics de la Gent Gran. No? Una de les coses que és molt important i que ha de tenir molt clar el voluntariat és que s'ha de respectar sempre l'autonomia de la persona. Vull dir que tot allò que aquella persona pugui fer de manera autònoma se li ha de facilitar, encara que de bona voluntat vulguem fer per ajudar-la i ajudar-la...
No, ja me n'ocupo jo.
Ja ho faré jo. Doncs no, perquè amb això estàs contribuint precisament a fer-la més dependent.
Mm-hmm. Jo crec que en les... Estava pensant. Llavors, també nosaltres a l'escola tenim molt que fer, perquè a vegades les mares no deixen els nens posar-se la bata o guardar-se la bata. Llavors, si això s'aprèn també quan és petit, que t'han de deixar fer, quan tu tinguis que cuidar potser a la teva mare, ho faràs així, deixaràs que es cordi ella tot sola. I a vegades les mares no deixen els nens i porten... Quantes vegades veiem els pares quan, a les 5 de la tarda quan portar les dues motxilles dels seus fills i els niños cap endavant i la mare porta les dues motxilles i tu dius no,
passa,
així no.
Passa que a vegades demana més temps de... traspassar aquesta responsabilitat als fills, no? I com que avui en dia el temps és molt escàs, potser hi hauríem de posar una mica més de paciència i fomentar aquesta autonomia, no?
Això mateix. Mm-hmm. Pensa que ja, ara no sé, però tenim una experiència, me va dir contar una mare, portava la nena a l'escola de 3 anys amb el cotxet. Mm-hmm. I jo vaig dir, no, així no pot venir, una nena de 3 anys no pot arribar dormint. I llavors ens l'agafes i se l'entregues a la professora. Així no pot ser. Una nena de 3 anys, ja, al principi, pot ser que sí que necessita un acompanyament fins a la porta i l'entra a entregar a la professora, però hi ha moments que no, ja ha d'aprendre. Doncs aquesta mare és que... No, tal com la sacava del llit, la posava al cotxet i del cotxet al col·legi. Perquè, per això que dius de temps, perquè si no... trigava molt de temps, i la nena no es despertava bé, trigava molt a prendre la llet, trigava... doncs te despertes més pres i això és un aprenentatge, també.
Fomentar aquesta autonomia, un altre aprenentatge que podem endur-nos avui. Bé, doncs, altres coses que també van aprendre els alumnes són les que ells mateixos ens explicaran ara ja, tancant el programa d'avui, què van aprendre d'aquesta visita a la Pilar, i també l'últim consell, escoltarem l'últim consell que els va donar la Pilar, que els va voler donar abans de que els nois i noies marxessin.
La historia en sí me ha gustado mucho, ha sido muy interesante.
A mí también me ha gustado mucho cómo lo ha explicado y todo lo que le ha pasado.
A mí me ha gustado que siempre estaba con su familia ayudando y bueno, la historia también me ha gustado mucho.
A mí también me ha gustado todo y que como has explicado cosas del pasado es como una parte de la historia del mundo.
Que me ha gustado mucho la historia y que se llama como mi madre... que se llama Teresa Pilar y que mi abuelo también es de Jaén.
A mí me ha gustado mucho la historia y ha sido muy interesante.
Pues nada, que sigan estudiando, que el saber es bueno, contra más sabes ya más no pesa, y para el día de mañana puede servir para todo, y aprender a todo, fijarse en lo que hacen vuestros padres, tu mamá, y si las podéis ayudar en un momento dado que le duele la cabeza o le duele algo, echarles una mano y obedecerles, porque nunca os dirán que hagáis una cosa que no os vaya bien, siempre será por vuestro bien. Y nada, y continuar siendo y respetando al mundo, a todos, a los altos y a los pequeños, que todos somos iguales. Tenemos un cerebro diferente, unos pensamos de una manera y otros de otra, pero hay que pensar lo bueno y dejar lo que no.
Doncs això és el que van aprendre els nois i noies, això és el que van aprendre la Thaís, la Noelia, l'Anna Rosa, el Marc, el Mario, l'Álvaro, la Carla i el Fran. Això és el que també l'últim consell que els hi va donar la Pilar Rodrigo. Què ens en portem nosaltres avui d'aquesta conversa?
A mi m'agradaria arribar a la seva edat com ella.
Amb el cap clar.
Amb el cap clar. Vull dir, i amb aquestes ganes d'aprendre i de no deixar de... En cada moment de la vida te pot ensenyar alguna cosa i pots mostrar i pots donar, no? Uh-huh. I sobretot allò que ha dit, els teus pares mai te faran fer alguna cosa que no sigui bona per tu. Jo crec que és que aquesta dona, a les seves filles les ha educat molt bé.
Uh-huh. Un bon aprenentatge. Què ha après avui? Què t'emportes, Miquel Àngel?
Home, jo crec que la gran lliçó de la Pilar potser és que aprenguem a veure una mica les nostres pròpies vides amb una mica de perspectiva, no? El fet de poder comparar la nostra pròpia vida, i per aquests nens especialment, amb vides molt diferents de la nostra, amb situacions que nosaltres amb prou feines ens podem imaginar, el fet de ja de petits d'haver de treballar, de fer les feines de casa, de no poder estudiar fins a l'edat que vols, de no poder fer una carrera, etcètera, etcètera. Vull dir, tot això és... els ha d'ensenyar a poder valorar les pròpies vides, tot el que tenen i tot el que no han hagut de fer i tot el que no se'ls ha imposat. I això crec que és important, poder mirar la teva pròpia vida des d'una perspectiva diferent, des d'una infància diferent, des d'una història de vida diferent.
Certament, certament. Una altra manera, doncs, també de llegir la nostra vida a partir de la lectura de la vida dels altres. Sergio, què t'emportes tu?
Jo m'emporto...
Després d'escoltar avui, però veure sovint també a la Pilar Rodrigo.
La veritat és que és una... Això el que he dit, és una satisfacció poder tractar amb persones com ella, perquè no solament en presència, sinó també a través d'aquest discurs que ha fet, doncs es veu la seva humanitat, no?, i la seva senzillesa en explicar coses dures que ha passat de la Guerra Civil, de créixer sense mare... I com d'ella, pues, de totes aquestes coses que li han passat, doncs es porta un aprenentatge que li ha durat tota la vida i que li durarà per sempre, i que també com ha inculcat aquests valors tant als seus fills, però també en aquesta història cap als nens. I jo crec que els nens, jo crec que també amb el que han respost, s'han portat un aprenentatge que els espero que els hi duri tota la vida.
Aquest és l'aprenentatge del Sergio Pérez, educador social de la residència Roca i Pi, que juntament amb l'Antònia Montesinos, que és la directora del Col·legi Mare de Déu de la Salut de Badalona, i el Miquel Àngel Núñez, responsable de projectes intergeneracionals d'Amics de la Gent Gran, hem compartit avui amb tots vosaltres que ens escolteu. Aquesta ha estat la gran història d'avui, però atenció, en tindrem més, en tenim més de preparades. Per tant, no us perdeu la propera gran història. Moltes gràcies per haver-nos acompanyat. Adéu-siau.
Huguet i Oriol Casals us han ofert Grans Històries, un programa de diàleg intergeneracional amb el suport de Fundació Roca i Pi. Ràdio Estel. Oh,
escapar digest d'un mot llançat al vent del teu cor, del meu cos, ens trobarem tu i jo.
Jo sé que un dia ens trobarem tu i jo. Nets d'hipocresia, vençuda per l'amor.
Ara envia el teu riure, el meu plor, del teu cos, del meu cor, ens trobarem tu i jo.
Jo sé que un dia ens trobarem. Potser faltes dia, pensó de...